Molt bona tarda, són les dues. La formació ocupacional ha permès sobreviure al sector de la fleca.
Notícies migdia. Núria García.
Sabadell és un dels municipis amb més tradició flequera i fins i tot acull la reconeguda escola Andreu Llargués Baking School amb seu a Calmolins. El seu creador ha dit que no es pot entendre la millora de la qualitat del pa sense la formació prèvia dels forners. Andreu Llargués, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Sense formació, sense conèixer l'ofici, no podem fer innovació. I sense innovació no trobem clients ni donem el que la societat es vol de nosaltres. I sobretot altra cosa, garantir la qualitat del producte, que és essencial. El pa salut, i això és el principal de tot. I no pot ser que estigui al mercat una sèrie de pans tirats i de la forma que tots sabem.
Pimec Vallès Occidental acaba de premiar Andreu Llargués per la seva trajectòria professional i de formació. És un dels temes de la jornada, però en tenim més, com ara el nou segell de qualitat, pel qual es regiran totes les activitats culturals que es programin a Sabadell, el centenari del Ciervo o el 30 aniversari de la Hermandat Nuestra Senyora del Rocío de Sabadell. Us ho expliquem amb el Toni González a les vies de so.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Comencem repassant la situació al transport públic. Daniel Cáceres, des del Transmet. Bona tarda.
Bona tarda, des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no hi destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
I pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, a la P7 hi ha dos carrils tallats a Bàscara en direcció Figueres per un vehicle que ha perdut la càrrega que transportava. També ha estat tallada la C25 a Sant Fruitós de Bages en direcció a Lleida, en aquest cas per una manifestació. Hi ha 2 quilòmetres d'aturades i s'estan fent desviaments per la BV-4511 a l'altura de Manresa. Aquesta via ja està oberta en direcció a Girona, però també hi ha uns 4 quilòmetres d'aturades.
La notícia del dia.
La formació professional ha salvat el futur dels flequers, així ho considera Andreu Llargués, president del Gremi de Flequers de la província de Barcelona i creador de l'escola Andreu Llargués Baking School de Sabadell. Pel mestre forner, formar noves generacions, ha evitat que la professió s'hagi degradat i ha revaloritzat el pa a la societat. Més detalls amb la Karen Madrid. Bona tarda.
Bona tarda. Llargués assegura que la ciutadania havia deixat de valorar el pa, un fet que havia portat a una certa degradació de la professió de forner. Començar a ensenyar a fer pa, però, ho ha canviat tot. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Necessitàvem trobar una escola per fer aprendre l'ofici de forner i per revaloritzar el pa. Es vam trobar aquesta conjunció i va sortir aquí, a Can Molins. I aquest ha sigut el principi. I gràcies a això, doncs allà hem començat a fer pa nous i han sortit aquesta quantitat de pa.
Ara mateix a la comarca hi ha 26 places de formació professional en forneria, pastisseria i confiteria, mentre que 36 persones l'havien demanat com a primera opció el curs passat. És a dir, que hi ha més demanda que oferta. Tot plegat ho hem sabut coincidint amb el premi que Pimec ha entregat a Llargués per la seva trajectòria tant professional com de formació. La patronal també ha reconegut l'espai de coworking Crec, ubicat al carrer del Sol. El seu gerent, Roman Calavera, veu amb bons ulls el guardó.
És el reconeixement d'una tasca, una tasca en temps molt difícils i que es pot reconèixer que aquest concepte del treball col·laboratiu, del treball de les sinergies, del treball creatiu en conjunt, funciona i té un camí molt recorregut.
Pimec també ha afegit 2 guardons més, com ha apuntat el president al Vallès, Josep Maria Catalán.
Tant el senyor Josep Argemí com Penyarroya es mereixin aquest reconeixement especial perquè van fer molt per les pimes i el teixit associatiu. I crec que això és el que tenien que fer des de Pimec, fer-los aquest reconeixement tant amb ells com a la família.
En la primera edició dels Premis de Pimec es va reconèixer Eduard Gutés, president dels agents comercials.
I entrem ja en el tercer dia de vaga educativa. que registra una baixa participació, segons el Departament d'Educació. Al Vallès Occidental haurien seguit l'aturada un 11% dels mestres de l'escola pública. Els que continuaran mobilitzant-se són les famílies de l'escola 3 a Claramunt. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Núria. Des del principi de la vaga estan tallant la carretera de Molins de Rei entre 4:45 i les 5 de la tarda per donar el seu suport als docents i les seves reivindicacions. I la intenció és continuar 2 setmanes més, com ha explicat Pablo Moliner al Cafè de la Ràdio.
Veiem que és una manera també d'involucrar les famílies i l'alumnat i anar tots a una. Doncs la setmana vinent, els dies 22, 23 i 24, ja que hi ha aquesta vaga en defensa de la llengua catalana com la llengua vehicular de l'ensenyament i després la setmana següent, el 29 i 30.
Aquest matí alguns docents en vaga han tallat a Sabadell l'avinguda Matadepera a Can Déu. A Barcelona han tallat la Ronda Litoral i 10.000 mestres s'han manifestat al centre de la ciutat.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Les 2:06, Gesta, és com l'Ajuntament ha batejat el segell de qualitat que a partir d'ara acompanyarà els actes culturals de la ciutat. És el resultat de les sigles de gènere, equitat, sostenibilitat, transparència i accessibilitat.
I són també els valors amb què s'hauran de programar els actes culturals a partir d'ara, amb l'objectiu que estigui plenament implementat durant la Capital de la Cultura Catalana 2024. Jordina Puntí és la cap de Cultura.
Aquest Gesta, comencem ara, però ja estem treballant perquè tots els esdeveniments que fem tinguin el segell. I aquest ens imposem tècnicament, internament, ja aquest criteri per tot allò que fem i a partir d'ara doncs, ho anirem aplicant a tot el que fem.
L'ambició de l'Ajuntament és que aquests criteris s'exportin a altres departaments del consistori, així com a altres ciutats de l'entorn.
La Universitat Autònoma de Barcelona incorpora tecnologia suïssa per calcular la concentració de pol·len a l'aire en temps real. El nou aparell permet saber quina densitat n'hi ha en l'ambient davant d'una primavera que es preveu normal. És a dir, forta al principi, però més curta de l'habitual.
El giny és el primer d'aquestes característiques que s'instal·la a tota la regió mediterrània. Al nord d'Europa és més habitual. Genera uns algoritmes a partir de les imatges i hologrames de cada tipus de pol·len que capta l'aparell per poder-lo classificar i analitzar. Laura Soto, presidenta del Comitè d'Al·lèrgia Respiratòria de la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica, l'ESCAIC, diu que l'emissió de partícules tòxiques fa més agressius els pol·lens a mesura que n'hi ha més.
Aquest efecte és més evident en entorns de molta concentració d'elevada contaminació com són les ciutats, un problema en els països desenvolupats com nosaltres.
Soto alerta que la multiplicació de les al·lèrgies incrementarà els costos sanitaris, socials i familiars del conjunt de la població i fa una crida a la prevenció per la detecció precoç d'aquestes al·lèrgies. Aquesta primavera els experts apunten que el darrer episodi de pluges pot accelerar la pol·linització, però dins dels nivells que es consideren normals.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Fem un cop d'ull a l'última hora a Ucraïna perquè mentre les negociacions semblen estar cada vegada més a prop d'un alto al foc, Rússia bombardeja un teatre a Mariupol on es refugiaven més de 1.000 persones. Rafa Artiaga, bona tarda.
Bona tarda. Ni tan sols la paraula nens escrita en les dues places del teatre van frenar els atacs. Tot i que encara es desconeix el nombre de víctimes, es podria tractar de l'atac civil més gran del conflicte fins al moment. A més de Mariupol, a Zaporizhia un comboi que intentava escapar va ser abatut i a Kharkiv almenys 3 persones haurien mort en un bombardeig a un mercat. A la capital continua el toc de queda i segueixen els atacs aeris a zones residencials. D'altra banda, les negociacions semblen estar més avançades després de 6 dies de reunions amb una proposta de 15 punts. Els afers principals són l'alto al foc, la retirada de Rússia i que Ucraïna no entri a l'OTAN ni allotgi bases militars estrangeres a canvi de rebre protecció de països d'Occident. Malgrat que el ministre d'Exteriors rus, Sergei Lavrov, veu a prop la possibilitat d'un acord, ha assegurat que només hi hauria un cara a cara entre Zelensky i Putin en cas que s'haguessin de sellejar els acords finals.
I més enllà de Sabadell, també us expliquem que Quim Torra ha estat jutjat en absència, això sí, per desobeir l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de retirar la pancarta a favor dels presos independentistes.
Com que la petició no és de presó, la llei preveu que es pugui celebrar el judici encara que l'expresident no s'hagi presentat i ni les acusacions ni la defensa s'hi han oposat. La Fiscalia demana 20 mesos d'inhabilitació per no retirar la pancarta del Palau de la Generalitat al setembre del 2019. En la seva defensa, un mosso que va fer el requeriment i un assessor de Torra que han explicat explicat que hi havia altres pancartes al balcó que mai s'havien obligat a retirar.
Josep Maria Argimon adverteix que la grip està pujant a Catalunya i veu preocupant que coincideixi amb la Covid.
El conseller de Salut ha advertit que està pujant de manera vertical i ha informat que aquesta malaltia ja es troba en fase epidèmica. Argimon ha alertat que normalment els casos de grip no incrementen d'aquesta manera i ha admès que els preocupa que l'epidèmia coincideixi amb la pandèmia per la pressió assistencial al sistema sanitari. Amb tot, el conseller encara defensa la idea de retirar les mascaretes de forma gradual.
Els Estats Units pugen els tipus d'interès per primera vegada des del 2018.
La Reserva Federal ha anunciat que pujarà un 0,25% els tipus d'interès per combatre l'increment dels preus. A més, l'organisme ha anunciat que es preveuen 6 pujades més aquest any. De moment, el Banc Central Europeu no se sumarà a aquesta pujada fins al tercer trimestre de l'any si no hi ha problemes financers que ho requereixin.
Us ho hem dit en començar, el Ciervo fa 100 anys i l'efemèride comença a festejar-se avui amb dues arrencades, la dels actes de Sant Josep i també l'exposició sobre la seva trajectòria al Museu d'Història, que es podrà veure fins al dia 24 d'abril.
Laia Perea, comissària de l'exposició, diu al programa al matí que la intenció ha estat mostrar els motius i el recorregut de l'associació.
En aquesta exposició el que hem volgut fer des del Ciervo és explicar una mica els motius pels quals es va fundar l'entitat i també el recorregut que hem tingut com a Ciervo des del 1922 fins a l'actualitat, a través de les diferents seccions que tenim ara mateix sí. I que hem tingut al llarg de la història.
La idea neix d'un grup d'obrers que es troben al Saló Cafè Paral·lelo de Gràcia el 1922. La tasca de documentació s'ha allargat durant 2 anys. El muntatge pròpiament de l'exposició va començar al setembre. S'hi repassen les joies de l'entitat i curiositats com el primer campionat obert d'escacs de Sabadell, que el va organitzar el Ciervo, o la secció de sardanes, que no va arribar durant ni un any. Avui també comencen les festes de Sant Josep, el seu patró, que inclou sopar de germanor, karaoke, xocolatada, botifarrada i el xou de l'entitat, entre d'altres, fins al diumenge.
I més aniversaris, en aquest cas de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío, que compleix 30 anys d'història. Aquest diumenge van fer una missa i una festa per celebrar-ho. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. L'entitat gaudeix ara de bona salut amb 150 sòcies i l'adjudicació d'un nou espai a la ciutat. Des de fa uns mesos, l'Ajuntament els ha cedit un nou espai a la Granja del Pas i per celebrar aquesta nova etapa i l'aniversari, l'Hermandat va organitzar diumenge un dinar i una missa rociera amb el bisbe vallesà Salvador Cristau. Antonio Valenzuela, president de l'Hermandat, destaca que els principis de l'entitat han estat sempre els mateixos. Són declaracions al programa Al Matí.
La difusió de la devoción rociera, ¿no? de la tradició de la Verge del Rocío aquí a Sabadell i a Catalunya en general, però també no hem d'ocultar que som una entitat cultural que intentem tenint en compte la particularitat de la nostra ciutat, de Sabadell, doncs intentant fer una mica de promoció també de les arrels pròpies de l'entitat que indubtablement doncs venen d'Andalusia, no? I estan vinculades a aquesta devoció rociera. I per últim, però per mi és el més important i quasi per tothom, aquesta vessant caritativa.
Una vessant caritativa que té la seva última iniciativa amb la crisi d'Ucraïna, ja que ha enviat 150 caixes amb material mèdic, alimentari o roba a la frontera de Polònia.
I dos museus sabadellencs participen en la celebració del 175è aniversari del Liceu. La iniciativa agrupa un centenar de centres expositius catalans que s'han sumat a l'efemèride.
El Museu d'Història de Sabadell i el Museu d'Art s'han sumat a la celebració dels 175 anys del Gran Teatre del Liceu amb dues peces de la seva col·lecció. A la Pinacoteca local hi exposaran una aquarel·la de Francesc Soler i Rovirosa, de 1895, que reproduïa els decorats de l'òpera de Verdi Falstaff, representada un any després. En canvi, al Museu d'Història recuperen una peça simbòlica dels anys 20, una ràdio. Roser Enric, tècnica de l'espai, n'explica el perquè.
Concretament l'11 d'abril de 1935, Ràdio Sabadell, que en aquell moment era EAJ20, va retransmetre en directe una òpera, l'òpera Carmen, des de l'Escala de Milà. Això no ho va fer sol, això la iniciativa d'aquesta retransmissió era de Ràdio Barcelona, però hi van participar totes les xarxes catalanes.
La iniciativa s'ha coordinat entre museus, col·leccions, biblioteques i arxius per celebrar l'aniversari del Liceu i exposarà els objectes arreu de Catalunya fins al juliol de 2023.
El temps.
La previsió, Carme Farnell, bona tarda.
Bon dia. Mantenim el cel força nuvolat a bona part del país i fins i tot alguna precipitació feble que s'està escapant, especialment en punts del Camp de Tarragona i també cap a l'extrem nord del territori. I durant la tarda continuarem parlant d'aquests núvols que no acabaran de fer net, s'obriran algunes clarianes tímides més a punts costaners, amb núvols més compactes cap al sud, on també s'espera una precipitació una miqueta més continuada. En qualsevol cas, ha de ser força feble. Pel que fa a la temperatura, mantenim a hores d'ara una temperatura suau, rondant aquests 15-16 graus arran de costa, un pèl més baixa cap a l'interior, però sense massa variacions també com a conseqüència de la massa de núvols. De cara a demà continuarem parlant de més núvols i també d'alguna precipitació feble i continuem parlant, per tant, d'una mateixa tònica. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Punt final a Notícies Migdia. Nosaltres ho deixem aquí, però recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, les xarxes socials i a partir de les 7 en una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm